Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics de dilluns a divendres a 4:45 de la tarda. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors sobretaules a Ràdio Estel amb el Club Més Amics de dilluns a divendres a 4:45 de la tarda amb Mercè Raga i Mercè Papiol.
Fragment del programa Radio Eficàcia, on Charo Loriente, directora comercial de Grupo Corsa, ens parla sobre l'eficàcia publicitària de la ràdio.
També hem fet televisió i altres mitjans, però la ràdio per a mi és el medi, ¿vale? ¿Por qué? Porque haces una campanya, és directa, el retorno és inmediato i el retorno és medible. El retorno de marca és brutal, o sea, te permite, insisto, distanciarte de la competència. Eres tu, i hi ha un munt més, claro, però eres tu.
Com has pogut escoltar, la ràdio pot donar a la teva marca molt més del que et penses. Escolta el programa sencer sobre la radioeficàcia a radioeficàcia.cat.
Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I entrat aquest mes d'octubre, en la nostra agenda de la diòcesi de Terrassa tenim el dia 4. El nostre bisbe presideix a les 11 la missa a la residència Sant Josep Oriol de Terrassa, amb motiu de la festa de les religioses franciscanes missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora. El dia 6, el nostre bisbe i el bisbe auxiliar, Monsenyor Salvador Cristau, participen en els actes d'inauguració del curs a l'Ateneu Sant Pacià, a Barcelona. El mateix dia 6, el Monsenyor Saiz Meneses presidirà una taula rodona a les 7 de la tarda al Seminari de Tarragona, amb motiu dels actes del Domun, el Diumenge Mundial de les Missions. El dia 9, el nostre bisbe presidirà a les 10 la trobada de portants del Sant Crist de Catalunya, que es farà a Sabadell. I a la 1 presidirà la missa a la parròquia de Sant Feliu. El mateix dia 9, Monsenyor Salvador Cristau presideix la missa a les 11:15 a la parròquia de Sant Vicenç de Gualba, en la presentació de mossèn Agustín Villalba com a administrador parroquial d'aquesta parròquia. I el dia 11, Monsenyor Saiz Meneses presidirà a les 10 a Barcelona la reunió de rectors i formadors de seminaris majors de Catalunya. No fa gaires dies el nostre bisbe ha enviat una carta als preveres i als diaques en aquest inici de curs, una carta molt entranyable, com fa sempre el nostre bisbe, en el qual planteja un parell de qüestions per aquest any de la misericòrdia que, diguem, està ja cap a les acaballes. I diu així el senyor bisbe: Déu vos guard. M'adreço a vosaltres en l'inici del nou curs, en els darrers mesos de l'any de la misericòrdia que va declarar el Sant Pare Francesc. En motiu d'aquest any jubilar s'han realitzat tot un conjunt d'iniciatives i propostes que s'han anat treballant a les parròquies, comunitats, delegacions, moviments i institucions de la diòcesi. I diu el senyor bisbe, el proper dissabte, dia 22 d'octubre, tindrà lloc la Jornada Diocesana Jubilar al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell. Serà una ocasió important de trobada de tots els diocesans, amb un espai pensat especialment pels infants, pels joves i per les famílies. Us demano, diu el nostre bisbe, que en feu difusió i que animeu a les vostres comunitats a participar-hi. Hi haurà un espai de catequesi pels infants, hi haurà un espai de joves, també amb uns jocs i unes dinàmiques molt interessants, i un espai general per adults, per famílies. Tot plegat començarem a les 10 del matí al Santuari de la Mare Déu de la Salut, patrona de la nostra diòcesi, a Sabadell. També hi haurà diferents moments que passarem la Porta Santa, oi? Començaran les activitats, les inscripcions, l'acolliment... Molt bé. I després, a la 1, tot quedarà conclòs amb aquesta participació a la Santa Missa presidida pel senyor bisbe allà al Santuari de la Mare Déu de la Salut.
La carta de navegació.
La Jornada Mundial de la Joventut és un esdeveniment organitzat per l'Església Catòlica que vol convocar els joves de tot el món amb el Sant Pare. La Jornada Mundial de la Joventut es realitza anualment en cada diòcesi del món el dia de Diumenge de Rams, amb una cerimònia principal a la Ciutat del Vaticà. Tanmateix, cada 2 o 3 anys es realitza una gran trobada internacional realitzada en una ciutat que en fa de seu. Aquesta cerimònia és presidida pel Papa i en aquesta última trobada, de varis dies de duració, generalment una setmana, és el que s'associa habitualment amb el nom de Jornada Mundial de la Joventut. Aquesta iniciativa va tenir origen en la idea de Pau VI, que en l'any 1975, que era un any sant, va voler reunir a Roma a varis milers de joves en representació de nombrosos països, a la participació al que en va dir la primera marxa internacional de la reconciliació cristiana, que va recórrer el camí de Sant Francesc d'Assís, és a dir, el camí que hi ha entre Assís i Roma. Ja el 1984, durant el papat de Sant Joan Pau II, es va dur a terme una nova convocatòria mundial per incentivar la participació juvenil a l'Església, arribant fins i tot a reunir més de 5 milions de persones durant, per exemple, l'edició del 1995 realitzada a Manila, a Filipines. El nostre bisbe, en la seva carta dominical, vol compartir amb nosaltres les seves experiències sobre la participació a la Jornada Mundial de la Joventut de Guany, a Cracòvia. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Prop de 2 milions de joves de tot el món han participat del 26 al 31 de juliol passat en la 31a Jornada Mundial de la Joventut, a la ciutat polonesa de Cracòvia. Han estat 6 dies per fer coneixença, conviure, reflexionar sobre el moment actual de l'Església i la societat i sobre com fer-ho per sembrar misericòrdia i ser una autèntica esperança per al futur des d'ara, en tornar a casa. El Papa Francesc ha multiplicat els missatges d'ànim. La Divina Misericòrdia ha estat el leitmotiv d'aquesta Jornada Mundial de la Joventut. Va ser Faustina Kowalska, la mística polonesa canonitzada per Sant Joan Pau II l'any 2000, la que va difondre la devoció a la Divina Misericòrdia. I fou el Papa Wojtyla el que va instituir-ne la festa litúrgica el diumenge de l'octava de Pasqua. Convocant l'any de la Misericòrdia, el Papa Francesc ha marcat una línia de continuïtat amb el seu predecessor, la memòria del qual ha estat molt present a la JMJ. En la cerimònia d'acollida dels joves el dijous 28 en el Parc Jordan de Blònia, Francesc va demanar als joves un cor misericordiós i assenyalar les seves característiques. un cor que sap sortir de la seva comoditat, que surt a l'encontre dels altres i els abraça a tots, que és refugi per als qui no tenen casa, que sap crear caliu i ambient familiar per als emigrants, que sap de tendresa i de compassió, que sap compartir el pa, que s'obre per compartir el pròfug i el migrant. En definitiva, dir misericòrdia davant vostra és dir oportunitat, dir demà, compromís, confiança, obertura, hospitalitat, compassió, somnis, deia el Sant Pare als joves. La posada en escena que l'organització va dur a terme en la cerimònia d'acollida va ser molt visual i suggeridora. En aquell primer contacte, el Papa proclamà dos missatges. Primer, ser sant és quelcom que està a l'abast de tothom, i Jesús és el mestre de la misericòrdia. Un grup de joves va regalar al Papa un kit del pelegrí i tot seguit començà la festa. Primer un seguit de balls i danses típiques de Polònia i de tot el món. Després anaren apareixent els patrons de les Jornades Mundials de Joventut. Com era lògic, van estar molt presents els patrons oficials d'aquesta jornada, Sant Joan Pau II i Santa Faustina Kowalska. El Papa animà els joves a no deixar-se vèncer pel cansament i a demanar ajuda a Jesucrist, que, tal com ho va recordar, és la resposta. És una resposta, és una persona i està viva. El Papa va predicar allí mateix amb l'exemple i el divendres 29 a la tarda visitar l'Hospital Universitari Infantil de Cracòvia i passar tot el temps que va tenir, lamentant no poder aturar-se i enraonar més amb cada nen. Va denunciar la crueltat del fet que les víctimes de la cultura del rebuig són les persones més dèbils, més fràgils. El temps que va passar durant la tarda a l'hospital va mostrar el rostre més tendre del Papa, que volgué saludar i beneir personalment els infants i conèixer els seus familiars.
El dia 21 de setembre, a la web de Religión en Libertad, el padre J. Ginés va fer un article sobre les 10 claus de Catholic Voices per defensar la fe sense aixecar la veu, treure el millor de l'altre. Quan els companys de treball, amics o parents, et comenten alguna barbaritat que creuen que ha dit o que ha fet l'Església, no t'has d'espantar, sinó alegrar-te. És una oportunitat per compartir la teva fe i el veritable ensenyament de l'Església. Cada controvèrsia és una oportunitat. Vol dir que el teu interlocutor té la teva atenció, està disposat a parlar amb tu, tot i que probablement et dona poc temps. Per això cal aprofitar-ho. Aquesta és la realitat que proposa el mètode Catholic Voices, que va néixer el 2010 i ara es compila en el llibre en espanyol Com defensar la fe sense aixecar la veu, respostes civilitzades a preguntes desafiants, de l'editorial Palabra. Catholic Voices compta amb laics ben formats per explicar en públic i a la premsa la postura de l'Església respecte a nombrosos temes. Es presenten com a veus autoritzades, amb permís dels bisbes, per exercir aquest servei, però no oficials. Des del 2010, diu Ginés, hem format a dotzenes d'oradors. Hem aparegut en centenars d'informatius i hem orientat i impartit tallers a moltes organitzacions catòliques. El projecte s'ha expandit a més de 15 països i s'ha desembolicat en una sèrie de nous projectes com cursos de parlar en públic, pràctiques i tallers. Els temes controvertits poden ser molts, però a l'Occident, i especialment als mitjans de comunicació i àmbits sociopolítics, són sempre aquests pocs. La relació entre l'Església, l'Estat i la política. L'Església i el sexe, és a dir, anticoncepció, castedat, homosexualitat, etc. L'Església i la demografia, la sida, la pobresa, l'ecologia, el control de poblacions. Una altra sèrie de temes, el matrimoni, el divorci, el matrimoni del mateix sexe. També l'avortament, és a dir, la defensa del no nascut, l'eutanàsia i el suïcidi assistit. L'Església i l'educació, és a dir, escoles catòliques, educació en valors, adoctrinament estatal, dret dels pares, els abusos sexuals en entorns eclesials, la dona a l'Església. Aquestes són els temes que més surten en aquests debats de Catholic Voices. Com defensar la fe ensenya a abordar aquests temes en aquest llibre, en aquestes 333 pàgines àgils i ràpidament documentades, però reforçant sempre les 10 claus que els anys d'experiència han mostrat que són necessàries per una comunicació catòlica que il·lumini de veritat i sigui eficaç. Anem a veure aquestes 10 claus, aquests 10 punts que ens donen Catholic Voices amb la seva experiència de tants anys sobre la comunicació de la fe en àmbits no pròpiament, diguem, religiosos. Primera clau. En lloc d'enfadar-te, reformula. Cal buscar els valors cristians amagats sota aquesta crítica i acceptar-los. Després cal reformular la història col·locant a l'Església en el lloc que honradament li correspon. Per exemple, si s'acusa l'Església de no preocupar-se pel problema de la sida a l'Àfrica, es pot recollir així el valor cristià dient: a tu et preocupen els malalts de sida a l'Àfrica, i també a mi i a l'Església, perquè Crist ensenya a tenir cura dels malalts. Tots coincidim en això i hem de col·laborar en aquest esforç. I podem reformular el tema donant el context real. Per exemple, precisament l'Església és qui atén el 75% dels malalts de sida a l'Àfrica, ja gairebé tots els de les zones remotes, amb la Fundació El Bon Samarità, ha ajudat a retrovirar els accessibles en països pobres i a les seves estratègies contra la pandèmia, arrelades a la població local, defensant l'abstinència, la fidelitat matrimonial i la reducció de parelles. Són les mesures que han funcionat bé, com demostren el cas d'Uganda, Zimbabwe i Kènia, per exemple, els estudis de l'epidemiòleg Edward Green. Una altra clau que ens dona Catholic Voices pel nostre diàleg apostòlic amb d'altres. La segona, fes llum, no posis llenya al foc, il·luminem, no acalorem. És a dir, l'objectiu és comunicar, il·luminar, que s'entengui què defensa l'Església i per què. Per això s'expliquen les coses amb calma. Són converses, sovint breus i en entorns complicats, en què no podem pretendre convertir ningú, tot i que si succeeix, beneït sigui Déu, sinó fer llum en un tema confús que la gent no entén. Tercera clau, pensa en triangles. El papa francès sovint redueix les seves homilies a tres idees o tres punts, perquè és una forma eficaç de comunicar. De la mateixa manera, en un diàleg oral, una trobada breu, una xerrada informal, en què tens poc temps, és bo tenir tres idees clares, fins i tot memoritzades, i poder dir-les. Si les coses es posen lletges, no deixen de parlar, hi ha atacs que surten del tema, un brillant interlocutor ha segrestat la xerrada, sempre pots dir: mira, puc dir simplement tres coses? D'aquestes tres coses, la primera ha de recollir el valor positiu de l'interlocutor. Per exemple, mira, et preocupa la sida a l'Àfrica, a mi també i a l'Església. I les altres dues el reformulen. Per això l'Església i no altres entitats atenen el 75% de malalts de sida allà i ho preveu amb campanyes eficaces de prevenció, com demostren els casos d'Uganda, de Kènia, de Zimbabwe, on amb campanyes de fidelitat i abstinència s'han reduït els contagis. Quarta clau de diàleg. La gent no recorda què vas dir, sinó què va sentir en escoltar-te. La veritat per si sola no convenç tant com la veritat expressada de forma educada, empàtica, clara i amable. No es tracta d'emetre idees com una màquina, sinó de tenir un tracte interpersonal, una trobada, un conèixer mútuament i compartir una estona, sentiments, passions i preocupacions. El teu interlocutor quedarà amb ganes de seguir tractant-te, d'acudir a tu, de consultar-te, o se sentirà atacat quan parlis? Els sentiments de l'interlocutor són més importants a l'hora de comunicar-se entre humans que l'exactitud del discurs. Cinquena pista. No ho diguis, mostra. La gent prefereix un testimoni personal abans que una argumentació filosòfica. La gent vol sentir coses que es puguin imaginar. Si parles de la sida a l'Àfrica, el millor és que hagis estat a l'Àfrica i expliquis el que has vist i tocat. Si no has estat a l'Àfrica, descriu el que expliquen els que sí que hi han estat. Dispensaris remots, monges amb retrovirals en canoa que arriben als poblats de cabanes de palla on no hi va ningú, malalts que demanen una cosa tan senzilla com vitamines o menjar, joves, ancians i famílies que es reuneixen per parlar de com ensenyar la fidelitat matrimonial als joves, etc. Sisena pista. Recordeu-vos de dir sí. Sovint al catòlic se li pregunta: per què esteu en contra de tal cosa? És un parany. Parlar en contra et donarà mala imatge a tu i a l'Església, i la teva comunicació és ineficaç. El contertulià pensarà en l'Església com en una antipàtica policia moral, en comptes de veure un testimoni de l'amor de Déu, com la Mare Teresa. Cal reformular el tema per explicar-ho en positiu. Per exemple, si et pregunten per què esteu en contra del preservatiu a l'Àfrica, es pot respondre que estem a favor de la vida, de les famílies, de combatre la sida de forma realment eficaç, cosa que el preservatiu no aconsegueix en el context africà. Estem a favor de canviar els hàbits perquè siguin més sans, com els mateixos africans defensen i han demostrat a Uganda, a Kènia, a Zimbàbue. Monogàmia, abstinència fins al matrimoni, atenció als malalts. Setena pista. La compassió importa. Molta gent ha patit abusos, traumes sexuals, maltractaments per part potser d'algun eclesiàstic o experiències dures de malaltia, dolor, infertilitat, desitjos frustrats, i descarrega això contra l'Església i contra Déu. Si parles amb ells o parles sobre ells, malalts que pateixen i demanen l'eutanàsia, mares espantades que creuen que necessiten avortar, etc., has de deixar clar que sents compassió, solidaritat, que els entens en els seus sentiments, que empatitzes. L'Església és mare i les mares es dolen amb els seus fills dolguts. Els enemics de l'Església la presentaran una vegada i una altra com una màquina freda, insensible. La veu catòlica, en trobades personals, moltes vegades, en compte de donar arguments, hauràs de mostrar compassió, acollida, escolta. La vuitena pista d'aquestes 10. Les xifres són complicades i no convencen gaire. Les estadístiques poden resultar abstractes i inhumanes o simplement una tapadora. No és estrany que, quan un polític les fa servir, la gent pensi que està mentint. No basis l'argumentació en xifres i dades, encara que pots usar-les per il·lustrar l'argument principal. Ensenya el model de Catholic Voices, pensant sobretot en el col·loqui parlat. A més, cal simplificar les xifres. No diguis un 33,5%, sinó un de cada 3. Amb tot, en una exposició per escrit o amb gràfics visuals, poden ajudar. Novena pista. Es tracta de donar testimoni, no de vèncer ningú. La gent gairebé mai canvia de mentalitat davant d'un argument ferm, sinó davant d'una realitat visible, que sol ser una persona. Per exemple, qui veia l'Església com una realitat freda i insensible pot canviar en veure cristians empàtics i compassius. Perquè es vegi, el cristià ha de testimoniar. Els interlocutors hostils a Jesús li tendien moltes trampes i mostraven la seva forta oposició, però ell responia sense violència i sense victimisme. La mentalitat de guanyar l'argumentació, o pitjor encara, enfonsar a l'altre, no serveix per donar testimoni, no il·lumina. I l'última pista, la desena. No es tracta de tu. Com Joan Baptista, el cristià anuncia a algú més gran, Crist i la seva església, i es retira sense protagonismes. És bo resar abans d'un debat, xerrada o trobada, posar-ho en mans de Déu, saber que és cosa seva, no teva. Cal demanar a l'Esperit Sant que parli a través teu. I fins i tot, si ho has fet malament, pots aprendre en cada ocasió sabent que ho poses en mans de Déu i intentaràs millorar. A Catholic Voices, abans d'una intervenció, resen una oració demanant els dons de l'Esperit Sant que ens cal per aquest treball, especialment els de saviesa, dolçor, valor i alegria. I sol·licitant també la intercessió de la Verge Mare de Déu, seu de la saviesa, de Sant Joan XXIII, de Sant Joan Pau II, els beats Tito Brandsma, Caterina de Siena i el cardenal Newman.
Pregària del Papa Francesc per l'any de la misericòrdia. Senyor nostre Jesucrist, vos ens heu ensenyat a ser compassius com el Pare del Cel, i ens heu dit que qui us veu a vos veu també el Pare. Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació. La vostra mirada plena d'amor va alliberar Zaqueu i Mateu de l'esclavatge dels diners, la dona adúltera i la Magdalena, de cercar la felicitat només en una criatura. Vareu fer plorar Pere després de la traïció i vareu assegurar el paradís al lladre penedit. Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia la paraula que vareu dir a la samaritana, si sabessis el do de Déu. Vos sou el rostre visible del Pare invisible, del Déu que manifesta la seva omnipotència, sobretot amb el perdó i la misericòrdia. Feu que el món, l'Església, sigui la vostra cara visible, puix que sou el seu Senyor ressuscitat i gloriós. Vos heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat, perquè sentin una sincera compassió pel qui es troben en la ignorància o en l'error. Feu que els qui s'acostin a un d'ells se sentin acollits, estimats i perdonats per Déu. Envieu el vostre esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció, perquè el jubileu de la misericòrdia sigui un any ple de gràcia del Senyor i la vostra església, amb un entusiasme renovat, pugui portar la bona nova als pobres, proclamar la llibertat als presoners i oprimits i retornar a la vista als cecs. Us ho demanem per la intercessió de Maria, la Mare de la Misericòrdia, a vos que viviu i regneu amb el Pare i l'Esperit Sant, pels segles dels segles. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar.